tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i un minut, es comença a Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia, salutacions especials així la que es parla a tots vostès, Susana Pérez. Avui és dilluns 29 de juny, esteu al programa de Protagonistes, com bé sabeu, moltes ganes que tenia en tornar a reencontrar-me amb tots vostès, amb tots vosaltres, i tenim amb nosaltres a Maria Ventura. Bon dia, Maria.
Bon dia, Susana.
I bueno, estem especialment contentes, no?
Sí, per què? Per què estem contentes, Susana?
No sé, venim a escoltar.
Estás a la 92.2 FM.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Run from cages on highway and from wind.
figura, con la cara al chiquillo, tremolen tots. Allà va Samu, llevant de Parejo, Parejo és bon client, obri frontal de l'àrea per a Gerard Moreno, que perfila el passe, que bona per a Paquito, de volea, Paquito, gol! Gol, 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 temporada, controla Gerard Moreno, busca el pase, filtra el pase, tocadeta, 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 suau, a l'esquena de Gabriel Paulista, l'esperava Paquito, que de volea sense deixar-la caure, de puro killer, de golejador, l'enganxa d'esquena de porteria, sense saber on estava la porteria, pegant-li justet al pal, sense que poguera res, fer res, Jasper Silesen, marca Paquito Alcácer al València i no ho celebra, el pase de Gerard Moreno és èpic, no, però quasi, i el remat de Paco Alcácer és per a donar-lo i ensenyar-lo en les escoles. Marca el Villarreal en l'estadi, 14 de la primera, Villarreal 1, Paco Alcácer, València 0.
Ja saben per què estem contentes, no?
Un poquet, Susana.
Saben per què estem contentes?
Sí, i és que va guanyar ahir el Villarreal.
Bueno, bueno, va fer un partidàs. Jo estava sentint i el que més, jo pense que el que més li dolia a Javi Mata en aquell moment era que no pogueren els espectadors disfrutar de lo que ell estava veient. Ell estava vivint ese Villarreal que ell vol i que ell volia transmetre a la gent i volia que estigueren disfrutant d'aquell moment tan bonico que estava veient ell, aquells jugais que feien, que a més, com bé veia ell, era per ensenyar-les a les escoles. Avui podem aprofitar perquè tenim així en nosaltres a Xavi, que va viure ahir tots aquests moments. Bon dia, Xavi.
Bona sona, què tal? Com estàs?
Jo, contenta, molt contenta, però suposo que vosaltres deguereu viure uns moments brutals, no?
Pues la veritat que sempre que se guanya estàs content i sobretot guanyant com a guanyar, no? Sobretot al València. Al final jo crec que és un partit que tots tenim moltes ganes sempre que vinga durant la temporada. Al final és una rivalitat molt directa i la veritat que ahir va ser una llàstima no estar al camp perquè vas disfrutar de la televisió i imagina't teu estant allí, no? Jo crec que serem estar en el camp tots, el València almenys li cou en 4. La Vidarà va fer un gran partit i ara el dimecres tenim una altra final, no? Per a tornar a somiar per això és puesto de Champions, el que cada vegada està més prop.
Quan estava dient-nos, relatant-nos el que era aquest partit, Javi Mata, tu, que estaves visualitzant i les jugades, com pot arribar una persona a fer-te veure algo que no estàs veient? És dir, jo no estava veient físicament.
Al final jo crec que aquesta és la màgia, no?, de la ràdio, de no veure el que està passant però sentir-lo, no? Sentir-lo. I llevant per la veu o per l'entonació que fa la persona que el ràdia, sentir el partit i sentir que consisteix a l'estadi. Jo crec que és un poc aquesta màgia, no?, que té la ràdio, que a través del soroll podem sentir sensacions i moments consistirem en el camp.
Xavi, un locutor de ràdio pot fer que algú vulga algo, vulga pertenèixer a un grup, vulga voler o tindre sensacions davant d'una...
Sí.
Té prioritats a l'hora de voler algo?
Jo crec que al final el que te pot fer també és despertar ese sentiment, no? Quan escoltes a la ràdio, torna aquesta vida, no? Al final jo crec que la ràdio és un poc vida. I la llestima...
Xavi, Ràdio Villarreal ha fet que n'hi hagi gent que vulgui al Villarreal Club de Futbol?
Sí, jo crec que al final també crea aficionats, no? Jo crec que a través de veure com o sentir o d'escoltar com altres persones tenen un sentiment cap a algo, te fa també despertar tu ese sentiment, ses ganes o de contar les coses i sobretot de saber com funciona. Jo crec que sí, jo crec que pot crear hasta afició per el Villarreal.
Veuràs, jo no sóc massa futbolera, però quan a mi me relaten un gol de la manera que el va relatar el diumenge Javi Mata per la ràdio, és com si estiguera veient una obra de teatre, és dir, com agarra la pilota, com se envolta, com se fa el joc entre dos futbolistes, és dir, crea la ràdio al final, crea aficions que no teníem.
Claro, jo crec que la ràdio crea afició, és la cosa, no? Que la ràdio crea afició i és el que tu dius, és com si fos una obra, cada un fa d'una forma, cada un té la seva forma de contar-ho, perquè al final no és que estigui ni millor ni pitjor, cada un té, ho fa de la seva manera i la manera és la que crea el que tu dius, la marca, i el que crea el sentiment, no?
Sí, però tu quan estàs, per exemple, treballes en televisió, tu tens un recolzament molt gran d'imatges. Treballar en ràdio és el que està bé en els teus ulls, és dir, tu tens que transmitir realment el que estàs veient.
Claro.
I clar, en funció de lo que t'agrada o no t'agrada...
Ho fas d'una forma o d'una altra. I en funció de com ho facis, a l'altra persona l'arribarà d'una forma o d'una altra. No? Per exemple, tu pots estar contant pues que Villarreal està atacant, està a punt de marcar d'una forma o d'una altra. I tu pots estar sentint que Villarreal està a punt de marcar, o igual tu estic contant i està per mitjà camp, saps? I la forma en la que tu estic contant pareix que estiguem a punt de marcar el gol. Que es depèn de l'entonació o de l'acceleració que tu vulguis donar-li a la retransmissió. El que te fa sentir estar directament en la jugada o imagina-te com estarà passant la jugada.
Tu creus que des del diumenge la gent té més ganes de tornar al camp per allò que va dir en esta casa Javi Mata de que llàstima que no estigueu així, esteu veient el mateix que el Girona?
Jo crec que ara mateix, tal com està el Villarreal, tot el món li agrada estar en el camp vivint aquests moments. No? Al final són 5 partits, 4 victòries i un empat, és dels millors moments de la temporada. El Villarreal està fent un futbol espectacular i jo crec que tot el món que li agrada el futbol li agrada estar present en l'estadi de la Ceràmica, per exemple, per un partit contra el Barça.
I una altra cosa que també me llama molt l'atenció i és, quan s'estan a l'estadi de la Ceràmica, com és possible que tinguin el pinganillo posat i estiguin sentint com estan relatant, com estan retransmitint el partit de futbol, perquè tu ho estàs veient.
Claro, i van retard també.
Per què n'hi ha una persona que està veient-lo i vol sentir el locutor com està retransmitint-lo?
Jo crec que al final això és una cosa que han fet sempre tota la vida i és un costum, no? D'anar al futbol, com per exemple fer prèvia, no? Anar al futbol i en el futbol posar-te la ràdio i també escoltar com ho viuen, no? Al final no és tan sols el que està passant en el partit, sinó és la forma o la visió que té el periodista de contar-lo. Pot dir, per exemple, que li està agradant molt el xoc o com està veient ell el partit. I també després perquè igual en directe no veus l'acció, si és penal o no, i en seguida en la ràdio te diuen, que també en la repetició te diuen, pues no és penal. I pues diuen, pues Jaime Mata diu que no és penal, o que sí que és penal, o que el gol està mal anul·lat. És veritat que ara, en l'entrada del VAR, que està des de fa un any, això ja canvia, no? Perquè sempre tenim la ratificació del VAR i normalment no se sol equivocar, o sigui, sempre solen corregir les jugades. Però abans, quan no estava el VAR, per exemple, mos anul·laven un gol i diuen, no, està mal anul·lat, no? Que en la ràdio em di que el gol era legal. Entonces, claro, ja crea un ambient de si a la persona juga l'àrbit pita mal, ja la gent ja pot estar perquè sabia que ja ens ha anul·lat un gol que era legal. I també crea un dinamisme diferent dins del camp.
També sé que també té un riesgo, el locutor que diu mos han anul·lat un gol que és legal, és dir, sí, ojo, eh?
També té l'apoyo, el suport un poc de lo que és la televisió, no? I de les repeticions, i pot viure-ho, però al final hi ha moltes jugades que són molt subjectives, en el que pot entrar moltes coses, molts factors, que jo puc dir que és penal i tu pots dir que no, perquè ja es centra la interpretació, que és el que se me parlem dels àrbits, que és molt interpretatiu.
Ara, en aquest moment, com el tenim, el Villarreal?
Pues el Villarreal el tenim ara mateix en la quinta posició, a 3 punts de Champions, que és el Sevilla, i damunt el gol haveràs guanyat, en què el Sevilla punxarà un partit i nosaltres guanyarem contra el Betis, entraríem en posicions europees, a l'espera de què passarà avui en el Getafe Real Societat, que són dos rivals directes i avui s'enfronten entre ells. Estan en la sexta i en la sèptima posició.
O sigui que...
Estem interessant. Avui tocarà estar també atento al futbol, a veure què passa. Sempre això és un no parar, Susana. El dimecres també, una treballa contra el Betis, ja aixomos la vida. Hasta el...
Cuidao, Maria, tu has sentit?
Sí,
ajuamos
sí,
la vida.
Sí.
És dir, de veres, Xavi, la gent perquè no t'està veient, però jo us puc dir esa sensació que tu tens en la cara de ens juguem la vida, per a tu és forma part de la teua vida.
Sí, jo crec que al final la gent que siga del Villarreal o que siga aficionada al futbol estarà passant unes setmanes molt boniques, no? A pesar de que no puguem estar en els camps, és una tensió contínua en el que és un no parar. O sea, si no jugues al teu equip, jugues un rival en el que el partit t'interessa o és interès per els teus, bueno, per els teus objectius a final de temporada. I ara mateix jo crec que el Villarreal va començar esta tornada post-pandèmia un equip en aspiració europea, però era tipus una utopia, està molt, molt llunyà, i s'ha convertit en una realitat. Jo crec que ara mateix estem millor que mai i tenim dret a somiar, no? Per què no? Somiar per arribar a posicions europees i per què no pensar en la gran competició europea que és la Champions.
Ojo, perquè Xavi ha viscut en un Villarreal de primera divisió, no? Sempre.
Claro, al final, jo crec que tota aquesta generació hem nascut en el Villarreal en primera i és veritat que hem conegut l'any de segon en 2012-2013, però al final va ser sols un any. O sea, va ser un Villarreal que va baixar i va pujar el mateix any. Tampoc vam patir aquest any, però no coneixem un Villarreal en segon o un Villarreal diferent. Doncs, claro, diem que estem mal acostumats a estar sempre un Villarreal en Europa o en posicions europees. Entonces, es evitar que ahora ya portemos unos años que no estén bien, el año pasado van a patir y ya tienen ganas de tornar, ¿no? De tornar a lo que va a ser el Villarreal en anterioridad.
Pues ho deixem así, ¿no, Xavi? Es decir, ya saben los nuestros oyentes porque estaven contents. Moltes gràcies, Xavi, per haver entrat i haver-nos explicat com va ser este partit del diumenge.
A tu, Susana.
I espero que vingués més voltes a...
Quan m'inviteu jo...
A retransmitimos no estos partits en directe.
En vindre.
Maria, si te pareix, si tu em dones permís, passa a donar-li als nostres convidats que van a parlar molt d'agricultura, de lo que els està passant i d'aquesta manifestació que tindran demà a l'esa de la vespre, que partirà d'ací de Villarreal i tindrà un recorregut per Almassora fins a Castelló, i ens expliquen per què han fet aquesta convocatòria, aquesta manifestació, el per què d'aquest malestar i d'aquestes injustícies que està sofrint el món de l'agricultura. Així que anem a parlar en uns minutets amb Víctor Viciedo i Pepe Montagut.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A tot descans tenen els matalàs els millors preus. Deixa't excuses i vés a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
Up and out, I'm awake, cause it haunts me. Did I never got to sleep, but I want to. As I was with you, I would jump on my skin just to get you. Oh my God.
I també hem rebut en esta casa un panfleto, una crida, de que ens diu que el llaurador desperta. El 30 de juny hi ha una manifestació i per parlar-nos d'aquesta manifestació està Víctor Viciedo, president d'Alif, i Pepe Montagut, president de l'Associació Independent de Nules. Estes dos perteneixen a FENAI.
Correcte. Bon dia. Bon dia, Susana, i bon dia a tota l'audiència.
Bon dia a tots.
Vostès convoquen a la gent a una manifestació i, clar, la convoquen pressionats per la situació que estan vivint, perquè una manifestació en aquests moments on saben que tenim el problema del Covid, tenen que estar vostès molt en moltes raons molt fermes per a demanar a la gent que isca al carrer, no?
Clar, Susana, te'n recordaràs que altres vegades nosaltres ja hem denunciat que el tema de prohibir el clorpirifos i el metilclorpirifos sense donar una alternativa anava a portar greus problemes. I ara, en aquests moments, ja els tenim. El terme està ple de finques que no se collirà ni una taronja. On el cotonet de les baix, que també se diu de l'Otococcus averiae, que ve de Sud-àfrica, ha entrat en aquesta finca, ja pots tratar-ho en el que vulguis, que no el mates.
Però vostè, Víctor, quan diu que no se collirà una taronja, el tema és tan grave com vostè està dient? És dir, vostè està dient-me a mi quin percentatge de taronja no es collirà enguany? És dir, que estem parlant d'un 20% de tots els tarongers que tenim que se quedarà sense producció?
Jo no sé el percentatge, això també pega persones. Concretament entre Castelló i València és la zona més afectada. Villarreal té menys afecció que Nules, Betxí o la Vall d'Uixó, per exemple. La zona de les Valls està totalment infectada, i llavors jo calcular un percentatge, la veritat que m'és difícil. Sí que és de veres que ha anat pel terme i he vist finques que inclús tenen dos tractaments que estan totalment perdudes. Jo tinc el cotonet dins dels meus horts, però gràcies a Déu pues està o bé en un raconet o bé en poqueta incidència. El que tinc clar és que si no se posa remei, com ja el tinc dins la finca, a l'any que ve jo tindré un empaste.
I a vostè, tindre aquest cotonet dins de la finca que veu que n'hi ha puestos aïllats, quants diners, què li costarà posar aquest tractament en marxa? És més, i vostè tindrà ajudes per a posar aquest tractament en marxa?
Bueno, és que posa el tractament que posa, no té ninguna solució mentre no autoritzen el clorpirifos i el metilclorpirifos. O sea, és com si el dutxares i ja està, no el mates, no fas res. Entonces, ese és el problema, que han prohibit uns fitosanitaris sense donar una alternativa. Per mi l'alternativa bona seria que efectivament un parasitoide que està allí en Sud-àfrica, que se diu Anagyrus averiae, pues se poguera introduir així en la Comunitat Valenciana i poguera controlar-lo igual que el controla allí. El problema és que no sabem si s'aclimata. Després hi ha una sèrie d'estudis i uns protocols que té que fer l'autoritat per a poder-lo introduir dins d'Espanya i ser parasitoide. I això costa diversos anys. Nosaltres no podem estar diversos anys perdent la cosecha. Entonces, així ens tenen que autoritzar o bé un producte que sí que s'hagi fet en la prova i que el mate, o bé tornar a una ampliació del clorpirifos i metilclorpirifos. El que no poden és deixar-nos desarmats.
Clar, és que vostè, quan ho estava contant, jo pensava que el problema que tenien era els diners que els costava poder matar el que faria que la seva lo que vostè va el fruit puc agarrar-lo. No. Vostè resulta que no pot lluitar contra aquest bitxo que el té que tindre dins del seu hort i a més té que evitar que avance, no?
Clar, és que la mateixa Generalitat, com nosaltres fem els escrits, ens contestava en una sèrie de productes que, segons ells, serien efectius. No ho han segut.
I vostès, entonces, quan es aconsellava aquest producte, ja sabien que no seria efectiu?
Efectivament, ja ho sabíem. Això Pepe sap més, però sí, ja ho sabíem, perquè n'hi ha proves sobre aquest tema.
Pepe, quan a vostè li diuen que vostè té que gastar aquests productes, vostè en aquest moment que els contesta?
A veure, en primer lloc vull comentar-te una cosa. La manifestació que anem a fer demà, 30, és una de les més segures que pot tindre la gent. Anem en cotxes particulars, en furgonetes particulars, cada un va individualment. És a dir, no va haver aglomeració de gent, va haver aglomeració de cotxes. I ojalà n'hi vingueren 400 cotxes, perquè efectivament seria molt bo per tota l'agricultura. Respecte a aquest tema del cotonet, des de setembre del 2018, ja fa quasi dos anys, nosaltres hem anat alertant associacions, no a soles, l'Associació d'Agricultors de Nules, també la de Villarreal, la de Moncofa, la de Vilavella, a la Ribera, la del Gemesí, és a dir, han fet escrits conjunts o a vegades a soles, avisant del problema que anàvem a tindre en el cotonet. que no teníem ningú formulat que fora efectiu a part del clorpirifos i metilclorpirifos. Sempre ens han contestat que sí, efectivament, que teníem raó en això, però que ara estàvem provant-se una sèrie de luches biològiques, com és les feromones, que el mateix investigador Vicente Navarro ja va dir que tardaria 3 o 4 anys en ser efectives. A més, avui crec que s'han donat l'autorització 400 fanecaes, hectàrees, quan resulta que així en la Comunitat Valenciana hi ha 76.000, o sigui, una xorrada com una casa, el que diguen que han autoritzat les feromones. I després està l'Anagyrus averiae, este parasitoide que en teoria ja se va dir en desembre que anaven a soltar-lo, però hi està el senyor Valentín Almansa, el gran contaminador de l'atmosfera, un individu que no deuria estar al puesto que està, que és un impresentable, que no sap per on va, on hi ha interessos amagats, o té interessos amagats, i ha que dir-ho clarament, i perquè ho està fart, que resulta que mos està, ara ens diuen que no, que el clorpirifos i el metilclorpirifos no van autoritzar-lo. O sigui, que ara què tenim? Pues nosaltres ja sabíem de sobra que l'esperotretamat, que l'oli, que el piriprosifen, són productes que és com aquell que si tu li fiques molta càrrega mataràs a un bitxet, però els altres nou estaran vius. Entonces, aquests productes ja es van avisar que no anaven a ser efectius, que tot només que controlaven era un 30, un 40, màxim un 50%. I el resto què fem? Tornar a tratar? Anem a tornar a tratar? Vale. Anem a més de la reproducció, anem a tornar exactament igual. Tornarem a reproduir, o sigui, se tornarà a reproduir i tornarem a matar el 50%. I què farem? Pulveritzar 5, 6, 7 vegades? Això és el que ens estan dient els verds biològics, ecològics, ministeri, conselleria i companyia? Que tenim que pulveritzar 7 o 8 vegades per controlar el cotonet de les valls? Home, no ens estan dient que hi ha que anar a la lucha biològica, que no podem tratar en productes químics i ens obliguen a tratar moltíssimes vegades en productes químics per controlar la plaga. És incontrolable. No anem a poder-la controlar.
Però... Mire, jo des del desconeixement,
Pues jo des del cabreo. Jo des del coneixement
li pregunte. Quin interès n'hi ha de que pulvoritzen tantes voltes quan se té que conservar el mig ambient i evidentment això és una cosa que tots hem d'estar conscienciats. Vostè a nivell personal o a nivell grupal, el que vostè considere, quin interès n'hi ha de que això no se faci ben fet?
Home, jo no vull gaire pensar que n'hi ha interessos econòmics i n'hi ha xanxullos per mig entre les cases que produeixen aquests productes i aquests personatges que estan en el Ministeri i en la Direcció General de Sanitat. No vull pensar que efectivament pogueren haver aquests xanxullos, perquè això seria per començar a pegar tils. El que sí que vull pensar és que aquests personatges, aquests individus, no tenen ni punyetera idea de quin és el problema del cotoner de les valls.
Però mire, una persona, quan arriba,
tenen un total desconeixement, doncs ells se pensen que dient el que estan dient ja van a solucionar el problema.
Sí, però quan una persona arriba a un càrrec públic, el que fa és escoltar a les persones que tenen, que manegen ese sector. I jo suposo que aquestes persones els diuen el que ha de fer. Vostè sap el que ha de fer per tratar un hort, no? I es ho han explicat. I entonces, per què ells no apliquen el que vostès es diuen?
Pues, no sé per quin motiu serà, però, en fi, sí que te vull recordar un escrit que van fer precisament entre tres associacions, l'associació de Moncofa, la de Vilavella i la de Nules. I s'escriuia 7 pàgines. En 7 pàgines expliquem clarament quins eren
quins eren els problemes i quins eren les solucions. Vostès ho expliquen. Sí. Però jo el que li diga a vostè, Pepe, és... Mire, vostè està davant d'un micro i jo a vostè li dic, si ho han explicat per activa, per passiva, és dir, i ara isen a manifestar-se perquè en aquesta manifestació què és el que volen reivindicar? Què és el que volen donar a conèixer al públic? Perquè si en reunions privades que vostès han tingut i que s'han posat a la mà en la solució del problema, perquè els que volen solució pel problema són vostès, que són els que estan patint-la i els que estan jugant els diners tots els anys en els seus horts i en les seues produccions, què és el que van a demanar públicament? Diguen què és en aquesta manifestació el que van a demanar perquè la gent ho sàpiga, perquè suposa que s'han tingut reunions privades i no ho han acceptat o no ho han autoritzat, van a fer-ho públic. Què és el que demanen en aquesta manifestació?
El primer és poder luchar contra una plaga que no podem luchar. I entonces, per luchar contra aquesta plaga o per controlar-la, tenim que anar als productes que de moment la controlen. És inconcebible que en Europa, que per cert en Europa és una màfia, tinc que dir una vegada més, una màfia corrupta totalment en la Unió Europea, i resulta que ens estan prohibint productes sense tindre alternatives. Per tant, què és el que se busca? Què és que volen fer desaparèixer la citricultura? És que no té explicació.
I vostès el que demanen és...
Que, senzillament, molt senzill, que ja que de moment resulta que han prohibit el clorpirifos i el metilclorpirifos i han mentit, han dit mentira en els productes que anaven a poder controlar-la, com eren els altres, i estos no han sigut efectius, com s'ha demostrat i ja sabíem, pues almenys l'únic que demanem és una cosa lògica i justa que qualsevol persona sensata i en coneixement ho acceptaria. Però estos personatges, per lo vist, no. És que, bueno, ja que no podem pelear en altres productes químics, prorrogueu el clorpirifos o el metilclorpirifos. No volem 30 anys, volem simplement el temps necessari hasta que isca un altre producte alternatiu que puga controlar la plaga. És tan difícil d'entendre. És a dir, jo no tinc que usar el cotxe per anar a València perquè està prohibit, vale? Però si jo tinc que arribar a una hora a València, deixeu-me anar el cotxe fins a un punt on jo puga arribar a hora, pues exactament igual. Deixeu-me pelear en un producte fins si l'any que ve hi ha un altre, lleveu-lo. Si d'ací tres mesos n'encontreu un altre, lleveu-lo. Però mentre deixeu luchar a l'agricultor i que puga controlar la plaga.
Jo és que volia añadir que els llauradors no tenen ningú interès en gastar fitosanitaris. Això la gent ho té que entendre. Nosaltres el que volem és que la nostra producció isca davant. O sigui, jo per mi encantat de que n'hi hagueren parasitoides per totes les plagues i que tot fora ecològic. Perquè els principals afectats per gastar els fitosanitaris som nosaltres, que recibim, no sé, almenys 1.000 vegades més d'efectes que una persona que es menja habitualment taronges.
Sí, sobretot perquè quan aquesta taronja arriba a la taula de la persona, bueno, jo ho sé perquè sí que jo no ho desconec, però la meva família és família de llauradors, i aquesta taronja quan arriba i me la mengem ja està, ja no té ningú perill, és a dir, està el temps necessari perquè aquest component químic hagi desaparegut.
No, efectivament, n'hi ha uns plaços. El que passa és que, concretament, el clorpirifos i el metilclorpirifos sí són molt residuals i se queden, però normalment en la pell, no passen dins. I quan mos ve una taronja des de Sud-àfrica, i així s'han fet anàlisis per part de la Unió de Llauradors i Ramaders, per exemple, han eixit fins a 50 elements actius prohibits en la Unió Europea. Entonces, és absurd que li se permetisca a aquests països tercers que sí que puguen tratar en clorpirifos i metilclorpirifos i en altres que ja fa temps que estan prohibits, i a nosaltres no ens se dona ni una pròrroga mínima de X anys fins que isca algo. Entonces, aquestes persones que està passant-los? Hipocresia pura. O sea, quan parlem de fitosanitaris, això és yuyu. Entonces, els polítics diuen, no, jo sóc ecologista, jo prohibisc els fitosanitaris. Però en realitat, tu el que estàs fent és perjudicar l'ecologia. Perquè els llauradors que no podem lluitar, al final el que fem és arrencar els nostres tarongers. I els arbres sí que són ecologia, no aquestes persones. Els arbres són la verdadera ecologia, que són els que renoven l'aire que respirem. I entonces, si jo arranque aquests arbres, m'estic carregant el mig ambient. I, a més, el paisatge quedarà un secarral. Això és el que nosaltres volem per a la nostra comunitat valenciana, per no permetir un fitosanitari que ara mateix és necessari. Per tant, jo faig una crida no només als llauradors, a totes les persones que estimen a la comunitat valenciana i que no tinguin aquest complex absurd de radical ecologista, que vinguin a la manifestació. No per el clorpirifos i el metilclorpirifos. Ens donen una solució, la que siga. A nosaltres ens dona igual la solució. Jo no vull una solució química, però si no n'hi ha més remei, pues tindrem que anar a la solució química. Però el que no podem és destruir el nostre paisatge, destruir la nostra citricultura.
Sí. I tot això és perquè no n'hi ha uns controls rigorosos de tot el que ve de fora.
Clar,
és dir, sí. És que no els protegeixen tampoc de lo que ve de fora. Si parlem de que quan no entrava o no entraven de fora, nosaltres no teníem problemes.
Clar.
I aquests problemes ha sigut perquè no n'hi ha un control rigorós, un control que paguem. Uh-huh. És a dir, els impostos dels espanyols paguen un control perquè aquests controls se facin com cal. Que el que s'entre sí entre en el control rigorós. No, ens porten un bitxo per no haver tingut control, un bitxo, ens prohibixen que matem el bitxo, i clar, jo ara jo els dic, es veig en una edat, perquè clar, vostès lluiten per algo que volen, que estimen, però jo no me fa, o sigui, a mi no me dona la sensació de que els seus fills vulguin estar partint-se la cara tots els dies per això.
Clar.
Vaig a dir-te una cosa que tu
no, ara sí que els ha donat risa.
Sí, Susana, sí, vaig a dir-te una cosa. És incomprensible el que està ocorrent. Des dels acuerdos o estratègies entre els tercers països amaguen els interessos d'altres sectors econòmics. I quin és el sector sacrificat? L'agricultura. L'agricultura, en tots, l'agricultura.
Sí, però ens trobarem en el problema que estem parlant. És dir, així en esta comunitat nosaltres tenim fàbriques i tarongers. Ara, no mos oblidem, fàbriques i tarongers. Si arrenquem els tarongers, mos ofegarem.
Ara vaig dir-te'n una.
Literalment mos ofegarem.
Ara vaig dir-te'n una, Susana. A veure, Espanya està en situació, o que és l'agricultura, Espanya està en situació que està pitjor que els tercers països. T'explicaré per què. Els tercers països en els tratats entren arancel zero els seus productes agrícoles a Europa. Nosaltres, país socio, entrem també els nostres productes al nostre mercat a zero arancels. I, Anglaterra, en el seu Brexit, se n'ha de la Unió Europea. Anglaterra ha fet tratats en estos tercers països a zero arancels per entrar en el seu mercat. I resulta que així, la negociació que fan des de les negociacions del, crec que és la comissió preferente que n'hi ha per negociar tot el tema del tratat, jo no sé quin tipus de negociació han fet, que resulta que els productes espanyols per entrar en Anglaterra tenen que pagar, els productes agrícoles, tenen que pagar el 16%. O sigui, que un país tercero entra a zero arancels en Anglaterra, entra a la Unió Europea a zero arancels. Espanya entra a la Unió Europea, al seu mercat a zero, però Anglaterra paga el 16%. Quines negociacions van treure? Senzillament un altre viatge van ser els sacrificats. És a dir, van donar a pagar els arancels 16% per productes agrícoles perquè voldrien beneficiar altres sectors. I està bé de corrupció. És que Europa és una corrupció completa.
Sí, no sé, sempre és com un poc la moneda de canvi. Sí. Però vosaltres hem de ser correctes, és a dir, en realitat els valencians volem complir tota la normativa, ho volem, però jo suposo que el que estan demanant és que a nosaltres es tracten el mateix respecte, no?
Per supost.
I per a demanar aquest respecte hauríem de recolzar aquesta manifestació?
Per supost que sí, aquesta manifestació és necessària, perquè no sabem a l'any que ve.
És que no serà l'única.
Què és el que passarà? No, no, per supost, ells estan tancats en banda, ells no tenen ninguna intenció en buscar una solució, perquè no estan patint. Però, clar, quan així no queden tarongers, aquí li donarem les gràcies de que això ocorrisca. Perquè jo no sé el que passarà l'any que ve, l'únic que sé és que no podem matar-lo. Llavors, a l'any que ve, este problema que ha eixit en un percentatge que no sabem ara mateix quin és, però podria ser d'un 25-30%, jo crec que superior, a l'any que ve serà d'un 90% o un 80%, i el següent serà d'un 100%. Entonces, tot això no és suportable si no se posa una solució.
Pues, mire, jo des d'estos dies estem parlant, a més hem tingut diverses entrevistes en Víctor i en Pepe també. Jo sí he vist que de no fer ruïdo, perquè, clar, llaura or, i a més, jo no sé la zona de València no en tant, però la de Castelló són prudents i són molt bones persones. És cert, són molt bones persones, no els agrada gens els líos, i el que volem és treballar tranquils. Val? Des que ens comença a fer un poc de ruïdo, sí que els tenen un poc més en compte, i sí que demanen aquestes reunions, perquè jo sí que sé que políticament els criden. Però, clar, els criden, els aporten les solucions...
Aquí criden. Aquí criden.
No, a nivell local, sí.
Els criden. Local, sí, no, és a dir, gràcies. Tenen reunions.
Sí, sí.
Però no es fa l'efecte que estan com entretenint-los sense donar-los el que vostè els demana?
És que, clar, nosaltres a nivell... O sigui, nosaltres que som associacions menudes, tenim reunions a nivell local, perquè, clar, a Cim Villarreal, si l'alcalde no mos fa cas, quan resulta que som l'associació més representativa que ara mateix n'hi ha en Villarreal, pues, pues, no sé, apaga i vam-nos, no? I, a més, l'alcalde se va portar xapó en nosaltres. O sigui, jo la veritat és que només són agraïments cap al nostre alcalde. Però clar, la conselleria en qui se reunís? Se reunís en les associacions grans.
Víctor, això és el que jo li comentava, és dir, a nivell local és que tot el món se veu i no té més remei que reunir i veure el patiment i dir, és que tenim que ajudar-los, no? Però el que parlava Pepe, quan arriba a la conselleria i es dones això 7, 14, 20 i tants folios donant les solucions i els contesten que facin quatre ruixades, la sensació que a mi me dona és que els entretenen, no?
No, i jo t'explicaré, a més, ells tenen un informe, que s'ha fet un informe de 16 pàgines, en les quals s'està demostrant clarament de que els contaminadors no som nosaltres. O sigui, l'agricultor ja per naturalea no és gent, no és favorable a la contaminació. Ell viu en consonància amb la naturalea. En aquest informe, els danys que produeixen el clorpirifos i el metilclorpirifos, és a dir, l'atac al sistema nerviós, a l'ADN, a la persona i tal, dins de cada casa n'hi ha una sèrie de productes que produeixen exactament els mateixos símptomes i els mateixos danys. És a dir, a veure, nosaltres ens estan carregant el Sant Benito de que usem productes contaminants, de que estem contaminant l'atmosfera, de que per culpa nostra s'ha de veure el canvi climàtic. El coronavirus ha demostrat clarament que efectivament la contaminació no és de l'agricultura ni és de la ganaderia, és de les ciutats, sí, és de les fàbriques, ja toques... és de la indústria, és dels ciutadans mateixa
sí.
I de les pròpies.
Però a toques, si és que vostès tampoc poden gastar un producte que els afecte.
No, però no volem. Nosaltres
una
no,
alternativa.
Ojalà, Susana, perquè ho comprengues, ojalà vinguera, que a més vaig a tenir una altra cosa. Tan ecologistes que són en la Unió Europea, per això te dic que és una màfia i te gabreja quan ho penses, jo no he vist encara que diguen, senyores, com nosaltres volem la lucha biològica, anem a crear una partida pressupostària on en tota la comunitat puguen crear insectaris on se procreen els bitxets o el que són els animals que puguen depredadors, siguin parasitoides de les plagues. Per tant, nosaltres, sense gastar una peseta ficant els bitxets, estaríem encantats
de la vida.
Guanyaríem diners, seríem més competitius i, lògicament, respectaríem
sí,
més
mire,
encara.
Mire, vostès no es veuen les cares, però jo li l'explique. Quan Pep estava parlant dient això, Víctor estava sentint com dient, i si és
la
el patiment
contenida.
Que tenim? Si el que nosaltres volem és seguir treballant els nostres horts, que puguem tindre taronges, que el puguem comerciar. No volem que ens regalen res. No volem ninguna paga. El que volem és que ens deixen treballar, no?
Exactament.
I que, passa... i que pel nostre fruit n'hi hagi una recompensa de la qual se puga viure, perquè
però
ja
és que
portem
això,
moltes
però és que
campanyes...
Això...
Que no, no és rentable
però
la cultura,
és que
per això quan
no
tu has
és...
preguntat si els nostres fills se dedicaran a això, jo és que sóc el primer que no vull que se dediquen.
Sí, però és que això és una cosa que no se tindria ni siquiera que plantejar, és dir, quan un fa un esforç té que tindre una recompensa, si l'esforç és per una recompensa econòmica la té que tindre. Mire, jo li puc garantir a vostè que en Pamplona la taronja la adoren, jo he estat allí i tu allí es portes una bosseta de taronges i dos cordones de Sant Pasqual i es fas feliços. És dir, si allí tingueren tarongers, supose que no es deixarien maltractar tant.
Sí, segur, segur.
Possiblement.
A més, el maltractament és activament des de la Unió Europea perquè n'hi ha una sèrie d'interessos. O sigui, no se pot entendre, conforme dies tu antes, que Europa es hagi llevat a Sud-àfrica i a altres països de fora gràcies a un lobby que se diu Citrus Growers Associations, s'ha llevat el tractament en fred que a nosaltres ens obliguen allà on exportem. Entonces, no té sentit que Europa això ho elimine. I després, les inspeccions en frontera, així són molt light, sobretot en qualsevol port europeu. En Espanya són una miqueta més seriosos, però així i tot, se permetís que entren aquests cítrics que tenen fins a 50 residus d'això prohibits.
Se
permetís. I per últim, clar, dius, no tindrà alguna cosa a veure també el lobby Citrus Growers Associations en eliminamos del mercat dient-li a la Unió Europea prohibiu-los el metilclorpirifos i el clorpirifos? O sea, a vegades ho pensa que a lo millor té algo que vore.
Pues val, pensa i acertaràs.
Vostè sap que quan una persona se li dona una ordre, la ordre la complís.
Clar.
Perquè vostè ha sigut militar i vostè sap que vostè complia les ordres.
Sempre.
Pues en una frontera se complissen les ordres. És aixina o no?
No, no és aixina. A veure, vosaltres ens han entrat plagues perquè en les fronteres no ha hagut una inspecció correcta, sèria i rigorosa. Senzillament per això. Perquè si hi hagués hagut una inspecció sèria, potser no ens hagués entrat la meitat de les plagues.
Per tant, se complissen les ordres, no?
Se complixen les ordres que donen al contrari de en contra nostra. Això sí, això sí. Te diré una cosa també que és necessari que els agricultors sàpien, que ja és hora d'alçar el cap. Dic, bueno, és que ja som majors. Escolta, majors, jo tinc una edat i jo tinc ganes de pelear. Encara que sigui una guerra bruta, perquè tenim que anar a una guerra bruta contra ells.
Sí, però la por que tenim la gent més jove o la gent que deixem gent més jove és que la gent que vinga després diga: és que no tenim ganes de seguir peleant.
Es comencem per canviar el que té que canviar. En el Ministeri d'Agricultura en Espanya, i te parlo des de 1980, o sigui, fa 40 anys, no ha hagut un ministre, un sol ministre, que hagi defès l'agricultura. Ni un. Tu t'agarres les hemeroteques, t'agarres les estadístiques i ho veuràs. És més, la famosa llei de la mejora de la cadena alimentària, que ara s'està demanant preus justos, que, en fi, és una forma de demanar algo que pareix molta cosa i no és res, fa 7 anys que la va ficar. Ha canviat algo? Ara, el senyor Luis Planas, com veu que parlant de la mejora de la cadena alimentària contenta les organitzacions agràries, segueix en la mateix, però no serveix ni patacos d'escopeta, aquesta llei, perquè acaben els Pirineus i que després no van a obligar a un mercat lliure, a un mercat, no a un libre comercio, sinó a un mercat lliure, a que traguen el que ells volen. Perquè això és automàticament dirigir el mercat. I la Conselleria d'Agricultura tenien que haver-la tancada l'any 1980. Si l'haguessin tancat l'any 1980, tu saps els diners que haguessin pogut destinar a l'agricultura? Perquè és que no ha servit per res. Ara tenim el Mireia Moyà, una ecologista que no fa res, no ha fet res. Només fa que parlar algunes vegades assustant-se del que estan dient. No ha fet res absolutament. Escolta, que nosaltres tratarem 5 o 6 vegades per matar el cotonet. Què contamina més? 5 o 6 pulveritzacions d'altres productes que també contaminen? O una pulveritzada en clorpirifos? Després, l'anterior, la d'Helena Cebrián, va desaparèixer, no sé què estava, no sabíem ni qui era. L'anterior, la Maritina Hernández, 8 anys dient sempre el mateix, la reconversió marital. L'anterior, és que l'entenien que haver tancat, és que no ha hagut ni una conselleria ni un ministeri. I què ha passat? Això s'enquista i en Europa pues, l'agricultura la tenen pues, pepito al sereno.
Sí, però sap què passa, Pepe? I jo aposte més per lo que ha dit antes, que dona igualada que tinga, sinó que lo que tingues ganes de lluitar. Per què? Perquè els ministres van i venen, però els propietaris dels horts
estem ahí
i no se n'aniran ni vindran, això s'heretarà. És dir, Víctor, lo seu és herència.
Sí, lo meu és herència, sí, per supost.
I és de la seva família.
Clar.
I vostè vol deixar-la una herència?
I per supost que sí, jo li tinc molt de carinyo a la terra. Jo, clar, de l'època nostra, els xiquets...
Perquè vostè ha tingut la seva professió.
Sí, jo tinc la meva professió. Però des dels 6 o 7 anys jo vaig a l'hort amb mon pare tots els fins de setmana i tots els estius. Entonces jo estic fet al terme. I per això, quan he deixat la meva professió, jo sé comportar-me les terres i continuo...
I vostè no vol que desaparega?
No, en absolut.
I li dona igual, anem a veure, els ministres van i venen, no? Els ministres només són gent que roden. La terra vostè la tindrà sempre i, per tant, té que continuar aquesta terra. No, Pepe?
Jo no sé si en este govern que tenim o els que van a vindre anem a poder mantenir la terra.
I per això, què faran vostès demà?
Demà, per supost, jo el primer que diria a tota la gent és que pensen que no es perdre 2 hores. És guanyar més temps. És a dir, nosaltres la manifestació la tenim completament clara i organitzada i si anem des de Villarreal passarem per Villarreal.
On s'ajuntaran així en Villarreal?
Així ens ajuntem ahir al pàrquing que n'hi ha en l'avinguda Europa on se fa el mercat de la fruta al costat del Carrefour.
I seran d'ahir. Entonces, a quina hora?
A les 7 de la vespre.
A les 7 de la vespre hi seran d'ací, del costat del Carrefour, val?
Correcte.
On se fa el mercat de la verdura, hi seran cotxes, tractors, motos...
Camions agrícoles, en fi, en el que vinga la gent.
I, a més, ojalà i n'hi hagi molta gent jove que pense que
ojalà.
Que si ens arrenquen els horts, horts que estan costejant vostès dels seus bolsillos, és a dir, que els estan costant diners, que no trauen diners en aquest moment, necessiten que vagi gent a recolzar-los. Que ahir això estiga ple de gent. I si aniran d'ací a les 7 de la vespre, i on aniran?
Bueno, pues recorrerem el poble de Villarreal, pues l'avinguda Cedre, i girarem a l'avinguda Europa, l'avinguda del Cedre. Després anirem hasta Sant Pasqual. De Sant Pasqual agarrarem el camí Rel, i després eixirem per l'avinguda, no sé com se diu, on està l'estàtua de la Palometa, hasta eixir a la rotonda, passant per davant de la cooperativa, hasta eixir
a la rotonda. I se n'aniran per davant de la cooperativa.
Correcte.
Directes a Almassora.
Almassora. I ahí entrarem per l'avinguda de Santa Quitèria, després agarrarem el carrer Trinitat i eixirem a l'avinguda esta que va cap a Castelló, que són una espècie d'autovia.
Vale.
Que,
i acabaran
que
en Castelló?
Avinguda Calçalduc. Sí, acabarem en Castelló.
En Castelló ciutat. I la gent podrà anar sumant per el camí.
Són els que vulguin.
Sí, els que vulguin, per supost.
Que duguen llaços negros.
Imagines que n'hi hagi gent que vulga esperar-los o recibir-los on s'acabarà la manifestació, que també és possible.
Sí, també és possible.
On l'acabaran?
Sí. Bueno, l'acabem en el recinte de Fires i Mercats d'allí de Castelló.
Li ho dic per als pobles que vulguin baixar, que estiguin sentint-nos,
sí, sí,
i que vulguin anar en cotxes allí a dir que ja no aguanten més.
Clar.
I vostè m'apuntava que portaren un llaç negre?
Sí, un llaç negre, que és el significat és molt clar, això és la mort de l'agricultura. Però jo volia dir-te algo que ja fa dies que estic trabant en el cap, que pense ara, te ho dic, Víctor, ara m'ha vingut i vaig a dir-ho clarament, perquè tard o
prou... A més, això sí que és una exclusiva perquè és en rigorós
sí,
directe.
Sí, sí, sí. No, pues, possiblement una exclusiva, millor no ho ha pensat més d'un. A veure, jo penso plantejar el dia 4, que ens reunim en Tarancón, la possibilitat...
A veure, el dia 4 vostès es reuneixen aquí?
En Tarancón, ens reuneixen les associacions agràries d'Espanya que vulguin vindre, a veure quin tipus d'accions iniciem, en fi, quin tipus de marxes o manifestacions o...
I per què han pensat en Tarancón?
Pues per un punt més àntic,
al mig d'Espanya, al centre d'Espanya.
Encontre, vindran d'Almeria, de Huelva, d'Extremadura, de Zamora...
Val.
Estàs escoltant la 92.2.
Entonces jo allí vaig a llançar, te dic, Víctor, vaig a llançar la idea, i estic madurant-la, de fer una marxa sobre Madrid en cotxes, partint des d'Almeria, des de València, des de Granada,
sí, sí,
des de Huelva, d'Extremadura, marcant la ruta i fent cap a la mateixa hora, a Madrid, que si aconseguirem, simplement en cada hora aconseguirem més de 1.000 cotxes, això serien 10 o 15 quilòmetres de llargària.
Sí, sí, sí.
I lògicament, pues, concentrar-nos davant del Ministeri, si mos deixem. Crec que això ho han de madurar perquè seria una bona idea.
En principi, jo no sé els agricultors d'Espanya el nivell de combatius que són. Jo sí que he vist a vegades reportatges en televisió i veig que són sobretot els d'Almeria,
sí,
molt combatius.
Sí, Andalusia i Extremadura són més jovens.
Reivindiquen més.
Deuen el problema més a diari.
Sí, però jo me pregunte, ells volen més la seva terra que nosaltres volem la nostra?
No, són més jovens, pensé jo.
Jovens.
Allí l'agricultura, diguem que ha sigut rentable més temps, i entonces la gent jove s'ha tirat a l'agricultura, i ara és quan estan venent per baix de cost de producció i estan tan rabiosos com nosaltres, degut als acords de lliure comerç. Deixes entrar la tomaca de Marruecos, la sandia de Senegal, està entrant-los també tota
la... Sí, però és que si no hem d'oblidar que en aquesta regió el que fa l'equilibri de l'atmosfera és l'arbre.
Per supost.
Entonces, si nosaltres no sabem inculcar a la nostra joventut que aquests arbres tenen que seguir estant, no tindrem comunitat valenciana. És a dir, Castelló sobretot, no podrem respirar. És a dir, això és una cosa, és un problema molt gros. I entonces, els nostres jovens, els que estan per aquesta ecologia, estan per tindre un futur més bo del que han tingut, perquè no ens oblidem de que segurament son pare, Víctor, no utilitzaria tants productes fitosanitaris com vostè està utilitzant ara perquè l'obliguen, per totes aquestes condicions de tots aquests productes que venen de fora, tots aquests productes. Per tant, han de convocar a la joventut, han de fer-los entendre que ens quedem sense ecosistema.
No, però a més han de comprendre algo molt important, que l'ecologia o el mig ambient, la defensa del mig ambient, no és una qüestió de paraules, no és una qüestió de ficar-se un llacet o anar-se mano a mano. L'ecologia se practica cada dia, el defensa del mig ambient se practica cada dia. El confinament en, la pla, en el coronavirus, que va confinar a tota la gent i als cotxes, va desaparèixer de l'atmosfera el CO2 més del 60%. M'explique?
Sí.
Entonces, hi ha que buscar alternatives a tres sectors, però l'agricultura, l'agricultura el que fa és renovar el CO2. L'agricultura és respectar la naturalea. Nosaltres vivim en contacte amb la naturalea. Jo quan arribo avui, quan arribo a unes zones que antes eren tot orge, això, i ara veig polígon industrial, poblacions, me produeix una enorme tristesa. Jo recordo molt, molt de carinyo, diu, este és un abuelo que està... No, jo recordo molt de carinyo quan jo era jovenet, tindria 6 o 17 anys, jo anava per el camp i anava per els puestos, jo disfrutava des del terme, en vora mare i tal. Avui està tot massificat, està tot aplegat a un punt, a un extrem.
Que
la naturalea estan arrinconant-la, estan
en el, tirant-la. Bueno, en el boom este que van tindre bueno, de fer apartaments i de fer urbanitzacions, jo recorde un constructor, a més, estar parlant els dos i dir, jo tinc que arrencar uns arbres que tenien unes taronges que en la meva vida havia menjat taronges tan dolces com ises. És dir, recapacitem.
Sí.
I fem ixa crida a aquesta gent jove. Recordem, demà a les 7.
Sí, sí, és que en el temps que estem, que tot el món està preocupat pel canvi climàtic, n'hi ha una sèrie de messies que en els seus missatges contra l'agricultura i contra la ganaderia s'estan carregant la naturalesa, i en canvi són els qui estan quedant com a bons ecologistes, i els ecologistes són els que tenim arbres i els que tenim naturalea i la cuidem. Després volia dir una cosa, les reivindicacions, que antes no vull deixar-les que no tal. Lo primer és que nosaltres no som responsables de lo que ha passat. Luego mos tenen que indemnitzar a aquelles persones que van a perdre la cosecha. Després volem una solució, la que siga. No estem demanant el clorpirifos i metilclorpirifos, si no n'hi ha més remei, ixa, però demanem una solució efectiva, que estiga a provar i que de veritat se carregue al cotonet de Sud-àfrica. Després volem que no vinguin més transports sense que n'hi hagi un tractament en fred. Això la Unió Europea no té que permetir-ho, perquè ens estan entrant més plagues. I les plagues en Europa són fatídiques. Volem controls en frontera on se facin inspeccions sèries. I per últim, volem que se regule l'entrada de productes de fora, de forma que si n'hi ha que establir algun cupo, que s'establisca. I si n'hi ha que posar algun arancel, que se pose. Però el que no pot ser és que n'hi hagi una sobreoferta que faci que no sigui rentable l'agricultura. Tot el que ens estan fent, això ho pagarem en un futur molt pròxim.
Jo no sé el que està comentant, jo no sé, perquè a més n'hi ha gent que està mirant tot. En l'agricultura, en què pare que aquest home ens pensem en cuidar els horts, també pensem, a vegades pensem. Quina és la culpabilitat que té Europa en la destrucció del sistema ecològic? Quina és la part de culpa? Quina és la part de culpa que té la Unió Europea i el govern espanyol de que n'hi hagi un sector econòmic que l'hagin i estiguin sacrificant-lo sense ningú motiu aparent? És a dir, si tu agarres i te carregues a un sector, deus de tindre una responsabilitat, una culpa. Això té suficient força junt en altres qüestions, com és per exemple que nosaltres respectem la naturalea, en qüestió de que se va a contaminar més segons conforme tots volen. És suficient motius per presentar una queixa al Tribunal d'Estrasburg? Jo penso que sí, perquè ens estan assassinant. Això és un genocidi agrícola, així no de clar, i els assassins estan en Europa.
Jo penso que n'hi ha suficients raons com per a demà acudir a la manifestació. És a les 7 de la vespre, i saben que és on s'ubica en este moment el Mercat de la Verdura a Vila-real, està al costat de Carrefour, per a la gent que vulgui sentir-lo, que s'acabarà en Castelló, que s'acabarà també en el recinte de Fires, d'allí de Castelló, per a la gent que vulgui a recolzar esta manifestació des d'allí, que també pugui estar, que el que vostès demanen és lo just, és lo que toca, i jo els desitjo molta sort, sobretot no a vostès, és que la sort seua és la sort que correm també jo, i que corre la meva família, i que corre la gent que ens està escoltant. Per lo tant, a veure si és de veres i es comencen a sentir-nos, i bueno, si tenim que eixir més voltes, pues eixirem més voltes, no?
Jo vull llançar-los un missatge antes d'acabar. aquests agricultors jovens, vells, majors, en fi, de totes les edats, que sàpien que les queixes en família, les queixes, els lamentos en el bar o en els horts o en el, en fi, en companyia d'altres companys, pues, pues, lògicament pues, ho se desahoga, però no, són, no fructifiquen. Deuen de decidir si participar, perquè participar, el problema de molts se fa molt, molt més gran. Luego significa que ells tenen que decidir si se queden en casa plorant o planten cara i diria així estem nosaltres que anem a luchar i a pelear per lo que és lo nostre.
Per a que no es furte ningú lo que he meritat. Víctor Vicedo, moltes gràcies. Vol dir, vol afegir alguna cosa
més? No, jo crec que està tot dit. Simplement que acudisca la gent que fa falta, perquè si nosaltres no fem res, els polítics no es manegen. La forma de que els polítics es manegen és veure que la gent està preocupada per algo. I entonces a lo millor n'hi ha polítics que es començaran a apoyar-nos.
Pepe, moltes gràcies per haver estat així, haver-nos explicat això.
Gràcies a vosaltres, sobretot per donar-nos veu. I jo volia llançar un desig que les organitzacions agràries comprengueren que la força de tots és la que ens pot durar l'èxit, no individualment cada un. Nosaltres hem llançat la Federació Nacional d'Associacions Independents, però estem disposats a perdre protagonisme en favor d'altres si efectivament anarem tots junts en aquesta pelea.
Pues sí, perquè estan lluitant per lo que és bàsic, per al menjar de les persones, és a dir, perquè l'agricultura i la ganaderia pues, continua. Moltes gràcies per haver estat així. Jo estaria parlant amb vostès molt de rato perquè, a més, són el nostre passat i seran el nostre futur, per lo tant, tenim que tindre molt de respecte. Recorden a tots vostès, els oients, demà a les 7 de la vesprà tenen una cita que faran que s'asseguren un futur per als seus fills i per als seus nets. Moltes gràcies a vostès dos.
Gràcies. I a tu, Susana, i a tots.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.